tenim aquí el Pep Martí, periodista de Nació Digital, que cada setmana ens descobreix a Islàndia la vida dels que manen a Catalunya, de les persones més poderoses del país. Avui toca... Pep Martí, bona tarda.
Bona tarda.
Avui toca una de les principals fortunes de Catalunya. No? Estaria de les tres primeres, segurament?
Estaria bastant amunt.
Bastant amunt, també de l'estat espanyol.
Això dels rànquings em fa cosa de dir...
Sí, no?
Primera, segona, perquè quasi sempre és fals, no? Perquè sempre...
Perquè no saps què comptes, no?
Exacte,
aquí?
És relatiu, això. Però vaja, és de les consolidades, eh?
De les consolidades. Controlen una empresa familiar que té com a matèria primera la sang.
Viuen de la nostra sang. Fins i tot se'ls va arribar a dir els vampirs de la Bona Nova. Són els grífols. Ells viuen, bàsicament, del plasma sanguini. El plasma sanguini és un dels components de la sang, és el 55% de la sang, és la part més proteínica, sense les cèl·lules, sense els glòbuls, i és no útil, és essencial per combatre amb eficàcia un munt de malalties, no? Molts diu que la màxima eficàcia és en malalties de tipus pulmonar, però vaja, que serveix per contra l'hemofília, problemes de coagulació, problemes immunitaris, de molt tipus. I aleshores, esclar, el problema, quin problema té el plasma? Doncs que, així com ja gairebé està tot inventat i molts productes s'obtenen de manera sintètica, el plasma només el donem nosaltres, els éssers humans.
Clar, avui tornem, que ja portem unes quantes famílies repassades, avui tornem a una farmacèutica, que això ja ho havíem dit alguna vegada, que les farmacèutiques és un sector que des de fa molts anys té molts ingressos i que, diguem, permet, si treballes bé, consolidar una fortuna. A diferència d'altres casos, per exemple, com vam fer els Gallardo, diria jo, no?, que deies, saps els Almax? Doncs això ens ho serveixen ells. Aquí, clar, ells no tenen, els grífols no tenen tracte directe amb el client, no?
No és un producte de carrer. És evident que no són fuets ni tajos de núvia. Ells treballen en grans hospitals, en sectors de la sanitat privada o de la pública. Ells treballen amb farmacèutiques, és un altre món, i és un món molt extraordinàriament complex.
Clar, però fixa't la importància d'això, que jo, llegint el capítol que hi dediqueu amb el Miquel Macià en aquest llibre, Els que manen, que per cert ha arribat a la tercera edició, jo tinc la segona entre les mans, però ja hi ha la tercera al carrer.
Això és a partir d'una sèrie que van publicar Nació Digital.
Sí, llavors va venir el llibre. Exacte. I ara la secció de ràdio, i espera't, Netflix ja està trucant a la teva porta,
Pep
Martí.
Que ja...
Vida i miracles de les 50 famílies que mouen els fils de Catalunya. Bé, en el capítol dels grífols expliques una cosa que a mi em va deixar molt sorprès, que és que Washington, en un moment determinat...
És veritat.
Diu tres llocs, parla de tres llocs estratègics a l'estat espanyol. Em podries dir quins són aquests llocs estratègics per a Washington?
Això ho sabem gràcies a Wikileaks, que el 2010-2011 va fer pública una informació així molt confidencial. A partir d'un informe que va enviar la Secretaria d'Estat dels Estats Units a tot el servei diplomàtic nord-americà, en el qual feien una definició de, en cas d'emergències, en cas de crisis importants, potser com ara, no? Doncs quines serien en cada país els espais, els indrets, les empreses, els llocs geogràfics essencials. A la península ibèrica n'hi havia tres. L'estret de Gibraltar, que no genera massa sorpresa, ha tingut un paper fonamental. El gasoducte de gas natural que ve d'Algèria, que ara sabem que és fonamental. I el tercer, la planta de grífols a Parets del Vallès.
Ara m'expliques per què, perquè això, o sigui, posar la planta de grífols a Parets del Vallès al mateix nivell de l'estret de Gibraltar o del gasoducte d'Algèria, diguem, em sembla fantàstic. Avui, per tant, els que manen, els grífols, una de les principals fortunes de Catalunya en l'estat espanyol, també posicionats políticament, que en parlarem, això, perquè els grífols els hi ha costat bastant que els hi pengessin una etiqueta, diguem, de pseudo-independentistes, pràcticament, no?
Posicionats políticament a Catalunya i una mica forçant una mica les coses als Estats Units. T'explicaré per què, també.
Avui, com dèiem, amb el Pep Martí, que cada setmana ens porta els que manen a Catalunya, doncs avui els que manen són els grífols, és la família que hem triat, aquestes famílies que remenen les cireres, que són rellevants tant des del punt de vista econòmic com de negoci. Abans de la publicitat ens deixaves això, no?, amb aquest informe del Departament d'Estat dels Estats Units, no?, dient que, hosti, tres llocs estratègics a Espanya, l'estret de Gibraltar, el gasoducte que ve d'Algèria, i a la planta de grífols a Parets del Vallès. Per què creus que els Estats Units considera aquesta planta com estratègica?
Home, el tema de les transfusions de sang i sobretot del transport de sang és un tema estratègic i essencial. De fet, el negoci grífols probablement va ser molt impulsat per les guerres mundials, en el seu inici per la Primera Guerra Mundial i després la Segona també. És a dir, en cas d'una emergència, en cas d'un conflicte bèl·lic, en cas de la Segona Guerra Mundial, ells van treballar amb un metge, el doctor Duran i Jordà, que va ser el que va inventar el primer sistema frigorífic de trasllat de sang. I això va ser molt útil. Ell va treballar durant la Guerra Civil, al costat República, aquest metge, del qual dos fills de la família Grífols van ser joves metges seus ajudants. Quan va entrar Franco, aquest metge es va exiliar, però els aliats el van reclamar durant la Segona Guerra Mundial. I va ser fonamental, perquè imagineu-vos, per la Guerra del Pacífic cal transportar sang i que es conservi sense problemes. I ell va aconseguir un sistema frigorífic que mantenia la sang durant 18 dies. Per tant, en un cas d'aquest tipus, en qualsevol tipus d'emergència, ja sigui bèl·lica o ja sigui sanitària, el tema de les transfusions dels bancs de sang és essencial, no?
Això traslladat al dia d'avui, Pep, vol dir que Grífols treballa molt o treballa bàsicament als Estats Units?
Els Grífols són una de les empreses que es va internacionalitzar d'una manera més nítida dins de les empreses catalanes, però sobretot tenen molta presència als Estats Units, on tenen la major part, d'una manera abassegadora, del seu negoci. I el vincle amb els Estats Units, des del punt de vista polític o en el sentit ampli, diguem, no? Vull dir, tenen connexions molt bones amb les administracions. De fet, allò que et deia que ells s'han mullat en política catalana i una mica en política nord-americana, perquè ell, el patriarca, el que fins ara era el president i ara és president d'honor de Grífols, ha manifestat diverses vegades la seva simpatia pel president Obama. I dins del Consell d'Administració de Grífols hi ha una persona molt important, que és una connexió clau, James Costos, un dels financers de la campanya d'Obama, que va ser primer ambaixador de l'administració Obama a Madrid. És una persona important,
Clar, la vinculació amb la política americana, que ens explicaves, pot ser una mica més desconeguda per tots, la vinculació amb la política aquí, o vinculació, per dir-ho d'alguna manera, però en tot cas ha expressat la seva opinió. Estem acostumats a empresaris que el que feien era expressar la seva opinió també, però en sentit contrari al procés, no?, i al referèndum i tot això. I un dia Grífols va dir això.
Deixin que els digui que quan una organització, sigui quina sigui la seva naturalesa, té un objectiu clar per assolir, una idea clara de per on ha d'anar el seu futur, no s'ha d'espantar de les crítiques que en qüestionen l'estratègia o la raó de ser. Amb fermesa i determinació es pot arribar molt lluny. I aquest últim missatge, president, també li passo a vostè. Sé que ho està passant difícil, té una determinació, i, perdoni, tiri endavant.
No s'arronsi, té una determinació, tiri endavant. Això li deia l'abril de 2014, en l'acte d'inauguració d'un campus de l'empresa de Grífols a Parets del Vallès, li deia el que aleshores president Artur Mas. Qui és aquest Grífols, aquest Víctor Grífols que estem sentint parlar?
És el Víctor Grífols Roure, que representa la tercera generació dels Grífols, tenint en compte que l'avi és el que va fundar el primer centre d'anàlisi a Barcelona. El primer centre que es va fundar el 1909, l'any de la Setmana Tràgica. Imagina't. Després van créixer, l'any 40 creen laboratoris Grífols, i el pare d'ell és el que va començar la gran onada, diguem-ne, cap a penetració als Estats Units i d'internacionalització, que ell ha consolidat i ha portat al màxim.
Clar, ara, aquests últims dies n'hem sentit a parlar dels grífols, també, perquè han tingut com un petit sotrac a la borsa. Què ha passat, això?
Sí, un sotrac important. Són turbulències importants, el que no vol dir que un avió pot resistir moltes turbulències, per dir-ho d'una manera, però són turbulències importants. Ells han tingut dos problemes. Primer, la pandèmia ha estat fatal, en general, per tot el sector biofarmacèutic, que treballa amb aquest tipus de productes, perquè és allò que deia abans, el plasma s'obté de nosaltres, som la matèria primera dels éssers humans. El confinament va fer baixar espectacularment el nombre de donants, això ja va ser un cop important, i ells ho van notar moltíssim. I després ella és una empresa que sempre ha apostat per créixer molt i per grans adquisicions, però clar, les grans adquisicions de companyies són molt cares. Ell ha apostat per aliances estratègiques amb empreses nord-americanes, n'ha comprat moltes, però s'ha endeutat bastant. En aquests moments el deute frega els 9.000 milions, no és cap brometa. L'última operació que van fer, molt arriscada, que potser l'havien de fer, perquè necessiten empreses que treballin en plasma, és una alemana Biotest, que té diversos centres també de recollida de plasma. Però aquesta operació, en els mitjans han sortit diverses xifres, però la més elevada ha apuntat a 1.400 milions. Això encara els ha endeutat més. Aquesta, la pèrdua de donants i l'increment de deute ha espantat els mercats. Els ha espantat. I aleshores, vaja, de fet, en els últims 12 mesos han perdut un 50% en borsa. Això és molt. Des del començament de la pandèmia, crec que és un 70%.
Han fet algun moviment abans
d'això? Fins al punt que ha passat una cosa que realment és bastant inaudita, no? I és que el patriarca, el que li va dir Artur Mas, ja havia deixat les funcions executives, era un president exercint però representatiu, ha passat a president d'honor i no ha pujat els altres membres de la família, que són un és el seu fill i l'altre és el seu germà, que són els dos consellers delegats solidaris, es diu solidari perquè són els dos, i han posat a una altra persona al capdavant com a president executiu per primer cop en 82 anys. Des que es va crear els laboratoris Grífols, és un aliè a la família qui ara porta les regnes. Això no vol dir res, però vull dir, simbòlicament és molt important. És una persona de l'empresa, no és una persona de fora que hagi entrat, Stephen Meyer, és un home que ve d'una de les empreses adquirides pels Grífols, el Talegris, una de les grans operacions que van fer ells. És un home de capital risc, és un home agressiu en el món financer, és el que necessiten, volen donar confiança als mercats. Diuen que també és un gran aficionat a bàsquet, però haurà de fer molts triples, eh? La situació és complexa.
Clar, dèiem això, que treballen amb el plasma sanguini, que als Estats Units ho considera estratègic, tu ens ho portaves a la Segona Guerra Mundial, però aplicat ara és el mateix, no? Suposo, és intentar, diguem, els Estats Units considera que Grifols és molt important perquè li assegura una mica les reserves de sang, no? Quines aplicacions té el plasma, per exemple, amb guerres o amb conflictes, t'ho pots imaginar, home, però clar, també amb totes les malalties, no?
Amb un munt de malalties, vull dir, ho hem comentat abans, que és útil, sobretot amb una de les variants de malalties pulmonars, és essencial. Ells diuen, i no retòricament, el plasma salva vides, però és cert. És a dir, el plasma és el que protegeix també l'organisme de moltes infeccions, vull dir, és una part essencial de la sang, no?
Digues.
No, amb això que dèiem de la cosa estratègica, fixa't, una cosa que està succeint ara. Ells dèiem que han tingut problemes durant la pandèmia. Ara hi ha hagut un problema greu als Estats Units, perquè per motius de restricció i també per altres motius diversos, suposo que també de política interna nord-americana, es va prohibir que els mexicans que creuaven la frontera per donar plasma els centres de les grans farmacèutiques ho poguessin fer. Hi havia molts mexicans que, amb visat de turista, anaven a Texas, anaven a un centre
Per fer uns calés.
I l'administració americana va dir això no pot ser perquè és una manera il·legal d'aconseguir un sou, encara que no és una quantitat similar al sou, a un sou, però són uns diners. Això va ser fatal, aquesta prohibició, perquè el 10% del plasma que ells tenen als Estats Units ve de població mexicana que creua la frontera. Hi ha hagut un pols molt fort als tribunals i ara una jutgessa de Texas, no sé en quins termes exactes, però sembla ser que ha aixecat el veto i permet ja que els mexicans puguin tornar-ho a fer. Aquest ha estat un altre problema que han tingut, eh?
Clar, històricament també Grifols ha sigut pioner en coses com les transfusions, no? En quin sentit?
Ells han estat pioners des dels seus inicis. Als anys 20 van crear el que es deia la flèbula de Grífols, que era, clar, llavors, abans d'ells, de fet, la major part de les transfusions eren el que es deien transfusió directa, d'una xeringa de braç a braç.
Ells van, sí, t'ho traien a tu i m'ho posaven a mi.
Exacte. Ells van ser pioners a vora de, amb un tub de vidre al buit, conservar la sang. I aquesta flèbula de Grífols, això va ser de les primeres coses importants que van fer. I sempre han estat absolutament pioners en moltes coses. La plasmafèresi, que es diu, és el procés de separació del plasma de la resta de la sang, que és un sistema que encara s'utilitzen. Això van ser també fonamentals. Han estat fonamentals en sistemes de conservació de sang. La clau és mantenir la sang, no? Mantenir la sang per transfusions en cas d'emergència. Sense aquest tempo és pràcticament impossible. I en això sempre han anat al davant.
Una de les grans empreses de Catalunya que avui hem repassat, que són aquests Grífols, amb el Pep Martí, els que manen. Pep, doncs moltes gràcies. No sé si t'ha quedat alguna cosa per dir.
Jo crec que hem tocat força.
Sí,
no?
Sí, doncs mira, si no acabarem tornant a sentir Víctor Grífols, mira.
Jo segueixo sent referendumista. Ara acabem de veure un referèndum amb una colònia francesa i ha sortit que no, doncs no. Jo referendumista, és a dir, m'agradaria fer un referèndum correcte. I si surt que no, doncs és que no. I si surt que sí, és que sí. Jo segueixo amb això. No sóc independentista o no. Sóc referendumista. I un cop tinguem un referèndum, acataré el que surti.
Això era una entrevista l'any 2018, novembre, Mònica Terribas, al matí de Catalunya Ràdio.
Sí, de fet, això que diu de referendumista, es va dir que és independentista, sí, això. En realitat, ell va venir a dir que la independència que li cal a Catalunya no és la de Portugal, sinó la de Califòrnia. Ell va dir que ell, un estatus com el de Califòrnia, eh? Ara, sí que va ser valent en el sentit de defensar un dret a decidir, no?
Gràcies, Pep.
A vosaltres.
Ho deixem aquí, avui a Islàndia, tallant el bacallà, Àlex Arbiol, el control tècnic. Gràcies, Àlex, Eva Catalán, Mireia Ardèvol, Marc Ferragut, Maria Xinxó i Albert Tom. Una pausa i arriba l'Anna Ballonesta amb el 9C. Tornem demà a les 7. Que vagi bé, bona nit.